Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Vaig recórrer els 400 quilòmetres que hi ha entre Khartoum i Meroé enmig d'una tempesta de sorra que difuminava les dunes del desert de Núbia i esborrava els marges de la carretera. Quan vaig voler sortir del cotxe, encongit i al cap cot, vaig sentir a la cara el flagell de la sorra i una forta cuissó als ulls mentre el cel es tenyia d'un inquietant color rogenc. La fugaç visió d'una caravana de camells alineats amb la seva pesada càrrega em va semblar llavors més pròpia d'un viatge en el temps que de la realitat del segle XXI. Jebel Barkal, un promontori de 98 metres d'altura, considerat pels egipcis com la muntanya pura, on residia el déu Amon, es va insinuar enmig de la tempesta com una forta presència que imposava una aturada. Als seus peus s'estén l'enigmàtic temple d'Amon, fundat per Tutmosis III i reconstruït pels faraons de la 25a dinastia, i no gaire lluny, les piràmides de Meroé, una meravella entrevista entre les ràfegues de vent i sorra que dificultaven l'avanç sobre les dunes.
Irene Cordón, què tal?
Hola, què tal?
Tu ja has arribat també enmig d'una tempesta de sorra o no t'hi has trobat mai?
No he tingut la sort, perquè la sort? Us he de reconèixer que m'hauria agradat ni que sigui d'una manera romàntica.
Res. Què vols veure enmig de la tempesta de sorra?
Viure-ho. Té un punt romàntic això de dir aquestes tempestes de sorra.
Aquelles tempestes que fan aquell front a mesura que van avançant, que veus que s'acosta un núvol de centenars de metres d'alçada i congoleix tot, eh?
Ho he pogut viure, però a Egipte, això, a Saqqara, precisament, per uns vents que es coneixen com el Hamasin.
Irene Cordón, doctora en arqueologia i història antiga.
Que bufen del que seria nord cap a l'est i realment no pots veure res a un metre i mig, dos metres de distància.
Per això tota la ciutat té pols, té sorra del desert, no?, d'aquestes tempestes.
Exacte, de fet la ciutat del Caire va quedar totalment
colgada.
És que no es veia colgada, passaves, intentaves passar el riu i no podies, i llavors això sí que ho recordo. I sí que em vaig voler imaginar què hauria sigut trobar-te amb una d'aquestes tempestes de sorra al mig d'un desert, i clar, no m'ho puc ni imaginar. Però clar, la part romàntica jo he de reconèixer que hi és. Llavors imagina't quan ja passa aquesta tempesta de cop i volta.
Apareixen
allà al davant
les piràmides.
Clar, la silueta d'aquestes piràmides, per exemple, de Meroé, i no puc evitar, doncs, reconèixer que en el fons m'hauria agradat o m'agradaria poder viure en una.
Clar, perquè, home, Déu-n'hi-do, dels quilòmetres que hi ha des de Khartoum, que és on et vaig deixar el darrer dia.
Ens vam quedar a Khartoum.
Ens vam quedar a Khartoum, sí. Amb la voluntat, doncs, d'això, de dirigir-nos cap a Meroé...
Meroé, sembla ser, però jo crec que és una llicència que ens podem permetre dir Meroé, no queda tampoc massa clar, per tant, donarem per vàlid els dos termes.
Això què fas? Agafes un taxi i ressegueixes el Nil, que aquí fa uns meandres, talment com si fos una serp,
fa
un revolt molt gran.
Sí, sí. Hem de recordar que el riu Nil té 6 cascades, que deien que més que cascades són ràpids, que en el seu dia doncs hauria dificultat molt la navegació, evidentment. Llavors nosaltres el millor sempre és fer-ho, evidentment, per carretera. Llavors agafem la carretera i pugem cap amunt i Meroé...
Paisatge de desèrtic?
Tot és desert, el clima és molt àrid, però us he de dir que és un desert preciós. És realment...
De dunes?
Hi ha trams amb dunes d'aquest color més bastant vermell. Jo recomano moltíssim, evidentment, fer les acampades de nit, perquè són aquests deserts realment de pel·lícula. No, no és com a Namíbia, que la gent no s'imagina aquella sorra tan vermella.
No.
Dius no, però déu-n'hi-do, perquè sí que hi ha part de desert de dunes. Després també hi ha una altra part de desert rocós, però que també és preciós. És un desert molt bonic, a part que veus els camells, que dius, però d'on carai surt aquest camell? Si fa 200 quilòmetres que estic tirant amunt i no he vist aquí vida. I
que els veus
pastor.
Pasturant enmig de la sorra, dius, però què
pasturant,
mengen?
Què mengen? Sempre remugant, tota l'estona, eh? I de cop i volta també aquells esquelets, veiem molts esquelets de camell, perquè evidentment és un animal que quan ja ha decidit anar-se'n, doncs...
Se'n va.
Se'n va, s'agenolla
no
i es queda... No avisa mai. Llavors, està ple d'esquelets, de carcasses, llavors això també permet que a mesura que et vas acostant a Meroe, que deu estar uns 200 quilòmetres cap al nord de Khartoum...
Ja et vagis mentalitzant.
Exacte. Fas aquest viatge en el temps, entres en aquest túnel, en el qual sembla que estiguis reculant segles perquè no veus civilització, no la veus, és veritat.
No hi ha pobles, no hi ha cases, no hi ha construcció de cap mena...
I de cop i volta, entre camell i esquelet de camell, sí que comences a divisar doncs, aquestes siluetes, aquestes meravelloses piràmides, que no t'ho acabes de creure, perquè sempre ubiquem les piràmides a Egipte, el que seria l'actual Egipte.
Però n'hi ha més aquí que Egipte, de piràmides?
Però hi ha més piràmides a Sudan que Egipte. De fet, a Egipte es calcula que hi ha unes 121 a 125 i Sudan, al cap baix, 280. Per tant, quasi triplica el que serien les piràmides d'Egipte. Evidentment, són molt diferents. Són més petitones, tenen una base de màxim 20 metres i una alçada, com a molt, recordo que eren de 30, i fins i tot l'angle no és també molt més pronunciat, però no deixen de ser piràmides.
Són molt més punxegudes.
Molt més punxegudes. Però també tenien la mateixa funció, la mateixa finalitat, que era doncs, fer de tomba doncs, a un personatge important, i això, evidentment, aquests sudanesos, els hi diem sudanesos, però llavors no eren sudanesos, és l'actual nom, no? El Sudan, aquests nubis, podríem dir, aquesta gent que va poblar aquesta regió de Núbia...
No pas gent que es casa, eh?
No. Que també, probablement. Però en aquest cas, doncs, ells, evidentment, com que la història de Núbia està totalment entrellaçada amb la història d'Egipte, van prendre aquesta creença religiosa i aquesta pràctica funerària en fer-se enterrar en piràmides.
Clar, perquè aquí estaríem en aquesta regió de Núbia, que abasta el que és Sudan i el que és el sud d'Egipte.
Sí, correcte. El primer que hem de tenir present és que Núbia no fou mai un país, sinó una regió.
És una regió.
Exacte, i és una regió que abastaria de la primera a la sisena catarata. Per tant, la primera catarata la ubiquem a Suan, que és l'actual República d'Egipte. La segona, avui dia, ja no existeix, perquè degut a la construcció,
de la presa de Suan.
Ha quedat anegada. I de la tercera catarata a la sisena, doncs ja estaríem el que seria l'actual Sudan. Per tant, en aquesta regió, insisteixo a dir que no va formar mai un país, una entitat política independent, aquí s'hi van formar diversos regnes, entre ells doncs, alguns de molt conegut, com el de Kerma, Napata o Meroe.
Arribes, enllesteixes el campament o ho deixes per després? Perquè, esclar, m'imagino que al veure les piràmides ja deus tenir pressa de començar a córrer amunt i avall, malgrat que tot està enmig de la sorra i, per tant, deu ser difícil caminar-hi.
Va una miqueta depenent de l'hora que arribes, evidentment. Sí, clar, si es fa fosc...
Molt fosc.
Es fa fosc aviat, llavors, per tant, val la pena que montis el campament, però no pots evitar, evidentment, d'estar mirant les piràmides. El bo és que encara a dia d'avui, com que Sudan és un país que no té infraestructures hoteleres o les que té són realment doncs, molt, molt mediocres, o les trobes a Khartoum i a altres localitats, però a molts pobles no n'hi ha i al mig del desert encara menys, el bo és que pots acampar, que pots agafar doncs, aquesta tenda, te l'has posat al 4x4, abans hem dit amb cotxe, doncs ja hem de dir que ha de ser un bon vehicle per
clar,
poder...
No pots quedar-te ensorrat.
Amb un bon GPS, perquè si no, doncs, evidentment...
Sí,
doncs,
perquè la carretera es difumina, es perd...
Hi ha algun moment que es difumina i la darrera vegada que vaig anar, que va ser el desembre del 2020, entre que no havia hagut turisme per tot el tema que s'estava vivint i que havien hagut diverses tempestes de sorra, trams de la carretera estan completament coberts i colrats de sorra.
Ah, no hi va ningú, no hi anava ningú, no?
No hi va
pandèmia.
Ningú. Exacte, i no hi anava ningú, i per tant, ni els propis sudanesos agafaven aquesta carretera, i per tant, hi havia trams realment que estaven totalment tapats, i evidentment jo baixava i aprofites no, per fer les fotografies perquè són casos excepcionals. Però llavors veus aquestes meravelloses piràmides i no pots evitar, evidentment, d'acostar-t'hi. Estan sobre una petita duna, puges molt ràpid.
Aquestes són un grup de piràmides de les 280 que
clar,
hi ha.
Clar, o sigui, de 280 piràmides no estan totes ubicades a Meroe, sinó que estarien escampades des de la tercera catarata fins a la sisena catarata, però sí que val a dir que el grup més important el trobem a Meroe. Són dos grups de piràmides, un d'ells són 64, la que seria el cementiri nord, que diuen, i després una miqueta més a baix n'hi han, crec que eren 26, per tant ja sumen quasi 90, només amb aquest indret.
Un grup de 90, que per cert abans hem dit que són molt punxegudes, però a moltes els falta el vèrtex.
O a totes.
O a totes.
O a totes, sí, sí.
És a dir, que no acaben de...
De fet, és el primer que crida l'atenció perquè arribes i dius com és possible que no veiem ni una sola piràmide sencera o completa.
Totes escapçades.
Totes estan escapçades, però ja ràpidament intueixes que això es va fer de forma expressament, perquè són molt petitones, estem insistint, insisteixo en dir doncs, que com a molt mesuren 30 metres, que no està malament, però evidentment... Doncs,
però comparades amb les de Keops, que feren...
Que sé que no s'ha de comparar, però clar, és veritat que al costat d'una de 146 metres, com és la de Keops, doncs evidentment doncs, aquestes són més petitones, però són molt boniques. Estan molt juntes, entre elles estan realment una enganxada a l'altra, i no és només una piràmide, sinó que també veiem que a la paret est hi ha sempre adossat una capa ella amb uns pilons, perquè allà és on es feia doncs, el culte funerari a la persona que estava enterrada. Però és ben cert que el primer que crida l'atenció és que estan totes elles escapçades. Des d'un punt de vista arqueològic, jo no puc evitar de mirar-ho, al seu interior veiem que no són construccions molt sòlides, és a dir, no està feta amb aquests blocs de pedra que també sense voler Egipte...
Immensos,
sinó que són molt més petitons, que sí que hi ha un recobriment que està molt ben fet, però a l'interior... Està ple de cascots, sorra, per tant, podríem dir que el revestiment sí que és molt bo, és sòlid, està molt ben fet, i obtenen unes parets força llises, però que al seu interior, com que estan totes escapçades, pots veure doncs, que dintre no pot ser sòlida la cosa. Això què ens fa pensar? Que les cambres funeràries no es troben a l'interior de les piràmides, que és el que passa amb el cas d'Egipte, sinó que la cambra funerària es troba sota terra, per tant... Són de tipus hipogeu, vol dir que han escarbat sota terra i per accedir-hi no es fa des de la piràmide, s'ha de fer des de l'exterior i accedeixes a través d'un passadís oblic o unes escaletes que va de forma descendent i arribes a aquesta cambra. Què és el que va passar? Que en el segle XIX, que és l'època on neix l'arqueologia, però que també encara hi ha molts buscadors de tresors, ens apareix un personatge molt curiós que es diu Giuseppe Ferlini. És un home de pel·lícula. Ell va néixer el 1797 a Bolònia, però a la primera meitat del segle XIX s'anirà per raons X, viatjarà molt, a Venècia, Corfu, i després arribarà a Alexandria, i acabarà ell a Sant Hartum.
Un cul inquiet.
Un cul inquiet que diu, però aquest és el gran col·leccionista i buscadors de tresors. Diu, a veure, què està passant a Egipte en aquest moment? Que Egipte és molt exòtica, s'ha obert a Europa, Napoleó ens la va col·locar a Egipte, al mapa, com
cert.
Aquell qui diu, i de cop i volta comença a arribar a Europa, muntanyes i piles, el que nosaltres diem obres artístiques, colossals, a més, que estan farcint tots els museus que avui en dia podem visitar, el Louvre, el British,
que
Berlín...
Mig Egipte
i Turí, exacte. I el Giuseppe Ferlini diu, jo també vull aconseguir un bon botí per poder vendre doncs, als col·leccionistes privats o aquests museus europeus que estan encantats i que estan esperant que els hi portem les peces. Què és el que fa? Quan ell veu tantes piràmides, comença a agafar un pic i pala, perquè és aquest el mètode que va utilitzar. Insisteixo a dir que l'arqueologia tot just està naixent aquí com una ciència, però també hi ha el buscador de tresors. I què fa? Doncs de dalt cap a baix comença, bum, a trencar.
I les trenca ell.
Les trenca ell paga, de fet, a més de 50 treballadors.
Això és com aquell botànic que va descobrir un arbre que li semblava que era molt vell i per demostrar-ho el va talar.
Doncs igual. Clar, són uns mètodes més que matossers. Igualment, a mi tampoc m'agrada molt jutjar-ho, perquè és fruit d'una època en la qual doncs, l'arqueologia, insisteixo a dir, no és ni una ciència. Per tant, el seu objectiu era buscar tresors.
Vols dir bona voluntat? Perquè,
no.
Clar, molt bona voluntat.
En aquell moment tenim, ens consta, i els tenim molt ben registrats, homes i dones que sí que tenen la bona voluntat i que tenen claríssim que s'ha de preservar el patrimoni, perquè Sudan, evidentment, doncs, té un patrimoni cultural immens, immens, i Meroe és una necròpolis fabulosa i que hem de tenir en compte en tots els estudis de la història antiga. Sigui com sigui, aquest home arriba i com que és el buscador de tresors, comença a escapçar i, evidentment, no troba a les cambres funeràries on hauria d'haver suposadament aquell personatge enterrat allí, momificat, seguint aquella tradició egípcia, i carregat, evidentment, nosaltres diem de joies, però no eren joies, eren amulets. El que passa que, clar, eren fets d'or, de plata, lapislàtzuli...
El seu viatge al més enllà.
Per fer el seu viatge cap al més enllà. Què és el que passa? Que aquest home, evidentment, doncs, va començar a escapçar-ho tot i no arribava perquè no trobava cap cambra funerària.
Però ell no buscava a una personatge...
Clar, quan ja les té totes escapçades, ell li consta d'una reina, la Manisaheto, té un nom així una mica... Un cop em van dir japonès, i dic...
Sí,
és a Manisaheto.
A Manisaheto, sí.
Manisaheto, amb sí. aquesta aspiració. Sí. Sí, sí. En tot cas, és una reina doncs, que sabem que va tenir un gran poder, perquè per aquest període de Meroe, per aquest regne de Meroe, ens consta que les dones de la reialesa doncs, tenien un paper molt important i algunes d'elles van arribar fins i tot a governar tota aquesta regió de Meroe, que l'ubicaria mentre aquesta... cinquena catarata, sobretot, però part de la quarta, també de la sisena, i estem parlant de l'any 300 abans de Crist i fins a l'any 350 ja de la nostra era, i trobem aquesta reina Manisaheto, que ella sí que va viure a cavall entre l'any 15 abans de la nostra era i el 10, més o menys, de la nostra era. Una dona molt poderosa, una reina que la tenim documentada molt bé amb diversos escrits, escrits forans, d'això en parlarem, si un cas, ara, d'aquí un moment.
Escrits forans, caram.
Sí. Però, en tot cas, evidentment, es va fer ella construir una piràmide fabulosa per ser-hi enterrada i la va trobar en Giuseppe Ferlini. Quan la va trobar, en aquest cas, la pobra dona, la Manisaheto, sí que va construir la seva cambra funerària a l'interior de la piràmide i, evidentment, va donar amb la cambra funerària, on va trobar un tresor esplèndid, ple de braçalets, collarets... d'or,
això era el somni de tots els arqueòlegs, eh?
Això era un somni.
Irene, no m'ho pots negar, que quan vas amb el pic i la pala, el que estàs desitjant, de fet...
Sí, clar, clar. Estàs de... clar, busco d'altres coses, també, els textos escrits. Jo sóc una gran enamorada dels textos escrits, també del cos. Trobo doncs, que hauria ser molt interessant no tenir aquesta dona. Però en aquest cas, aquest home, doncs, com que buscava el tresor, i el tresor és sinònim, aquest or i plata, doncs ell tot cofó i doncs, va agafar aquest tresor, se'l va emportar.
No hi havia malediccions?
La va tenir, perquè quan la va portar cap a Europa no se'l van creure, sobretot els conservadors del British,
de
Londres.
No se'l van creure, veien els collarets, els braçalets que portava.
Van pensar que havia fet una còpia, una rèplica als basars, als mercats de Khartoum, perquè és veritat que quan mirem aquest tresor, que és molt fàcil de veure, perquè avui dia, doncs, gràcies a internet, doncs, posant simplement el tresor de Ferlini, ja ho podem veure, evidentment veiem, per exemple, una deessa Hathor, que és una deessa egípcia, perquè evidentment va estar influenciada tota aquesta regió per la religió, però sí que veiem que, artísticament parlant, hi han algunes modificacions, hi ha algunes coses que no acaben de ser exactament igual que l'art egipci al qual estem acostumats. De manera que el primer que es van pensar és que aquest home havia falsificat unes peces, evidentment, fetes a mort, però que se n'havia anat als mercats de Khartoum i que havia agafat uns orfebres.
Això
havia
encara
dit...
passa, que tenen antiguitats,
clar,
no?
Clar, i l'home no va parar d'insistir que no, per tant, seria part de la maledicció, fins que un egiptòleg alemany, que es diu Richard Lepsius, que és un gran erudit...
Molt conegut, també.
Quan va agafar aquestes peces, va dir, no, nois, això és vertader. Per tant, Alemanya va comprar aquest tresor de Ferlini i avui en dia, doncs, si tenim l'oportunitat de poder-lo visitar, haureu d'anar a Berlín, al Neues Museu i també al Museu Egipci de Múnich.
T'ha passat a tu que t'han venut antiguitats?
Sí, cada vegada que veus a gent, doncs, et vol vendre. El que passa que ràpidament, quan ja els mires i rius i li vas dient que no...
Ja saben que...
Ja saben que no, però si volen vendre fins i tot papirs, que dius, però si està fet de fulla de plàtan, aquest, el doblega si es trenca. Diuen, no, és autèntic, eh? I dius, sí, autènticament del segle XXI. Però, sí, però... això encara passa, clar, aquesta gent... vol fer. D'altra banda, també he de dir que a Egipte alguna d'aquestes antiguitats que et volen vendre és molt probable que ho siguin, que siguin reals, perquè a vegades és més fàcil doncs viure sobre una tomba i agafar els usheptis, que són unes figuretes d'argila que avui en dia doncs, molta gent no li dona interès perquè com que no està fet d'or ni plata, però està fet d'argila, doncs li treuen importància i és possible que t'estiguin oferint una figureta que té 2.000, 3.000, 4.000 anys d'antiguitat per un preu mòdic de 10 euros i que sigui real. I potser els és més fàcil aconseguir aquestes petites figuretes que no pas fabricar-les ells.
Llavors t'aturen la frontera.
Clar, evidentment, sí, sí, però tothom se les empesca, i això horrorós,
I Egipte s'ha d'anar en compte. Ara estem al Sudan, però no sé quin és el règim penitenciari dels sudanesos, però Egipte s'hi enganxen...
Bastant més dur, bastant més dur.
Pots acabar empresonat, eh?
Sí, tant i tant. Sí, a més, tampoc té cap sentit, no?
Per això, per això.
Sí, sí, sí. Tampoc ho puc entendre.
Hem parlat d'una reina, però de fet aquí n'hi van haver 8 de reines, que se'n sàpiga, una trentena de reis, 8 reines, 3 prínceps, és a dir, que déu-n'hi-do de la gent que s'hi va fer construir la seva piràmide.
I fins i tot algun noble. Aquesta és la gran diferència amb Egipte. Per això tenim més piràmides al Sudan que no pas a Egipte. Perquè Egipte, en principi, la piràmide és la tomba reservada pel rei i la reina d'Egipte. En canvi, en el cas de Sudan, fixem-nos que aquestes piràmides, aquestes tombes, també poden anar destinades a prínceps o gent de la cort reial. Per això n'hi ha tantes, i n'hi ha moltes més. És simplement això.
I se les feien també per preparar el seu viatge al més enllà?
Sempre. O sigui, la forma d'una piràmide en remet a una espècie de rampa o una escala que et puja cap al cel, que de fet és on t'hauràs d'unir amb les divinitats que les tens allà al cel i serà un mitjà per poder ascendir a aquest cel. Per això no són quadrades o alguna altra forma, no? Que alguna vegada em diuen que és curiós, no? Que sempre són piramidals. Dius, no és curiós, té un significat claríssim. És aquesta rampa o aquesta escala que et pujaria cap al cel. En el cas d'Egipte es veu molt més clar, però aquí també. És evident. La cambra, insisteixo a dir que és subterrània, és el que nosaltres diem de caràcter hipogeu, que això vol dir escarbat a la roca mare, però la piràmide és l'ascensió, el mitjà ascensional per poder anar cap al cel.
Què creien ells?
Creien en una multitud de divinitats, és un poble politeista. Ells, evidentment, doncs, van assumir moltes divinitats egípcies, que en el seu dia doncs, es va produir una colonització egípcia, és a dir, els faraons egipcis van entrar en aquesta regió.
I Núbia, no a l'inrevés.
No a l'inrevés, en un inici no, perquè Núbia és una terra molt cobdiciada, una regió molt cobdiciada, perquè, a més de ser un bon corredor que comunica el Mediterrani amb el que seria el centre d'Àfrica, doncs, és un país ric, té dipòsits d'or en superfície. Ja sabem que l'or, doncs, a dia d'avui encara és molt preuat, que li diguin al Giuseppe Ferlini, si no. I d'altra banda, doncs, molts productes provenents d'Àfrica, productes exòtics per aquesta Europa, ja sigui fins i tot d'època romana, com serien encens, pells de lleopards, plomes i ous d'estruç, etcètera, etcètera, doncs, evidentment, havien de passar per aquesta regió de Núbia. Per tant, una zona molt cobdiciada que inicialment els egipcis, ells faran moltes incursions de caràcter militar, però evidentment aquí, en aquesta regió, hi haurà un moment que es faran molt poderosos els sobirans i si aprofiten o veuen per part d'Egipte un debilitament polític, doncs evidentment això ho aprofitaran i seran ells els que aniran cap al nord. Però sigui com sigui, en aquesta època, en aquest regne de Meroe, que estem parlant d'aquest segle IV abans fins al segle IV després, la història de Núbia està totalment desvinculada a la d'Egipte. És independent, ja va pel seu compte, i fins i tot sembla ser que ja no parlen amb l'egipci antic, sinó que és la llengua meroítica. I, a més, sembla que ja no utilitzen el jeroglífic per transcriure la seva llengua, sinó que utilitzen una escritura pròpia, que és la meroítica. I el problema que tenim és que a dia d'avui encara no s'ha desxifrat.
No s'ha desxifrat.
Per això totes les fonts que tenim que ens parlen de la reina, per exemple, Amenisaheto, són foranes, perquè els textos originals, com comentava abans, que he dit, són foranes perquè tot el que tenim a dia d'avui d'ella ho tenim amb escritura meroítica que encara no s'ha pogut desxifrar.
I tu segur que quan vas per Meroe no deixes de pensar en si trobaràs en una pedra Rosetta.
Clar, això
que
fora...
resolgui és que resolgui l'escriptura meroítica.
És que això seria la clau, això fora la clau, l'enigma, perquè, a més, automàticament doncs, podríem entendre des de com funciona l'administració de Meroe, perquè a 5 quilòmetres estaria el que en el seu dia fou la ciutat. Una ciutat que segur que va ser molt important perquè es calcula que hi vivien unes 25.000 persones. Clar, estem parlant només de la necròpolis, però a 5 quilòmetres està l'antiga ciutat de Meroe. I, per tant, en el moment que tots els documents que ens han arribat que no es poden desxifrar, automàticament quan ho puguem fer podrem conèixer doncs, molts aspectes també de vida quotidiana, però sobretot també de l'estat, de l'administració que avui en dia doncs, se'ns escapa. I que només podem saber pels textos o relats de viatgers grecorromans, que tampoc sabem del cert si van arribar fins allà, perquè molts parlen d'oïdes, que els hi han dit, i ja us imagineu, no hi ha... Doncs la font queda molt diluïda.
El decalatge que hi pot haver entre la realitat i el que t'arriba.
Totalment. Llavors, realment, ens consta que hi ha molts filòlegs que hi van al darrere, molts diuen que estan a punt de desxifrar-lo, i jo estic sempre pendent doncs, de les notícies que ens arriben de l'actual Sudan, perquè d'alguna vegada ja ens puguin dir doncs, que ha aparegut aquesta pedra Rosetta o alguna cosa semblant que hagi pogut desxifrar.
Com visites les piràmides? Vas caminant tranquil·lament per la sorra?
Camines entre les dunes.
Has de procurar que no sigui l'hora de sol, no? Això s'ha de fer ben d'hora al matí o última hora de la tarda o és igual?
I si no, amb un bon frontal, perquè com que hem acampat allà mateix, doncs llavors ens haurem de guiar per això. Però molt en compte que la gent es descalci, perquè jo a Meroe he trobat molts escorpins. Són escorpins d'aquests petitons de color
són
blanc.
Són els protectors dels paredons, home.
Sí, també ho dic jo. Dic, sí, la gent té moltes ganes d'escalçar-se, ens pensem que estem a la platja no, i no, no és no, això, no, al contrari. No.
S'ha de vigilar.
S'ha de vigilar molt. Jo sempre vaig molt tapada, molt, molt, també de braços, perquè et cremes pel sol. Sempre hem comentat no, que Sudan és un país que recomana molt visitar, sobretot doncs, d'octubre a març, perquè després doncs, les temperatures a l'estiu pots arribar als 40 graus amb molta facilitat. Oi, els hiverns són molt suaus.
Pràcticament ja arribem aquí, imagina't.
Clar, exacte, i en tot aquell desert. Llavors la sorra tota és molt vermella i t'hi pots passejar tranquil·lament, pots entrar fins i tot amb algunes de les capelles que estan obertes. Les capelles són molt interessants de veure perquè encara algunes d'elles pots veure els gravats, els relleus o els baix relleus, en els quals pots veure, doncs, per exemple, aquestes reines, no? La Manisajeto, la veus asseguda
en
un tron.
O la Candaces o la Manirrenes.
És que tenen uns noms molt complexes, no soc conscient, però la veritat és que són imatges que més ens recorden molt a l'art egipci perquè apareixen asseguts i assegudes amb unes cadires davant d'unes taules d'ofrenes, en tot ple de servents i serventes que els hi porten encara més menjar, que dius, però per què porten aquest menjar? Doncs és evident que han de fer un viatge cap al més enllà.
Molt llarg. Incert.
Sí, llavors el poder de la imatge fa que, evidentment, aquest menjar que està representat en aquestes parets doncs ajudarà, en aquest cas, al difunt o a l'ànima d'aquest difunt o difunta a poder fer aquest viatge d'una manera doncs, més planera.
Què has sentit tu? Estan
sents molt.
Enmig de les piràmides de...
Sents el que no pots sentir a Egipte, perquè a Egipte, evidentment, hi ha molta gent i, a més, està tot, doncs, quasi un parc temàtic, sí. Malauradament, i també, alhora, estan preservades, que aquesta és una
clar,
mica...
Tot el que és molt, molt, molt bonic, doncs, acaba...
És un dilema.
Malauradament, doncs...
Sí.
Clar, jo on hi ha el límit, no?, correcte, sí. Per no convertir-ho en un parc temàtic.
On hi ha el límit? És que és aquesta pregunta.
Perquè tu abans
pregunta.
Parlaves de que quan entres en aquestes piràmides, doncs, et trobes enderrocs i... Però sí. Aquí està la gràcia de visitar un lloc
clar.
Que no s'ha convertit en un parc temàtic.
És que jo em sento com una exploradora del segle XIX. Em sento completament així. Perquè vas cap allà, exacte, no hi ha ningú, hi ha una porta d'entrada per accedir-hi, ningú m'ha trencat un tiquet, jo vaig cap allà, planto allà la
tenda...
No hi ha tenda.
Passeres, no hi ha baranes, no
res,
hi ha rutes
res.
Marcades, no hi ha...
Sembla que hi ha com una petita ruta marcada, un petit caminet que van fer, que això m'ho han assegurat diverses vegades, la gent que viu allà, però què passa? Com que la sorra del desert ràpidament s'ho menja tot, doncs jo aquest camí no l'he vist mai.
Ha quedat colgat.
Exacte. Llavors, has de pujar cap amunt, val molt la pena veure la posta de sol, perquè surt aquest sol rogenc, no tan típic del Nil.
La sorra no? Agafa el seu color intens.
Agafa aquell color tan preciós, llavors veus totes les piràmides retallades en aquell horitzó, són moltíssimes, i sents molta cosa. Primer perquè estàs sola en aquest indret, i a mi m'aboca el passat. No puc evitar d'imaginar-me doncs la vida que hi havia en aquest indret, perquè això ens hem d'imaginar que estava ple de sacerdots i sacerdoteses que rendien culte funerari a tots aquests difunts. Clar, avui en dia és un lloc mort, inert, però les pedres les hem d'escoltar. I quan les escoltes pots adonar-te'n fins i tot de l'artesà que va fer aquell baix relleu en aquella capella, o qui va col·locar aquell cos en el seu dia quan va morir, com van col·locar aquell cos, per exemple...
Per tant, has de seure i contemplar, no?
Contemplar. Hores de contemplació, de meditació, i el sol, jo crec que ja va entrant a dintre i ens podem anar fent a la idea. I les preguntes van sorgint. Jo me n'he donat això, que sorgeixen soles. I què carai fumia aquesta gent aquí? Perquè sembla increïble que en aquest paratge que avui en dia tan desolat...
Desolat.
Doncs, en el seu dia hi hagués tanta gent, què els va fer decidir quedar-se allà, ubicar-se allà i no en un altre lloc? Què sentia la gent que enterraven també aquests difunts, aquests sacerdots, aquestes sacerdoteses i aquestes creences a unes divinitats que avui en dia ja no hi són? Que també sembla mentida, no? Si poguessin alçar el cap i els hi pogués dir... Mireu, aquest Amon o aquest Apedemac, que és una divinitat local que tenen ells, que té un aspecte de lleó, avui en dia nosaltres ja no els tenim. Probablement els agafaria un encobriment d'acord dient com és possible això que ens estàs dient, que ja no existeixin aquestes divinitats, si són les protectores de tot, no només del més enllà, sinó també de la vida que tenim aquí terrenal.
Aquests enterraments van començar cap al 300 abans de Crist, més o menys. Has dit una mica
sí.
Segle IV abans. I,
sí, és el 300 abans, fins al 350.
Un període d'uns 800 anys.
600-650, sí, que són una colla i una pila d'anys. Això per Meroe, evidentment ja venim d'un període anterior, que és el de Napata, en el qual doncs, també es construeixen piràmides per ser-hi enterrats. I clar, com tota història que té, clar, són 600 anys realment extraordinaris i fins i tot ja destacaria del regne de Meroe, destacaria el segle I de la nostra era com l'època de màxima esplendor. És l'època que tenim més ben documentada, perquè manté també moltes relacions comercials amb altres pobles. Tenim aquí una Roma molt potent i, per tant, ens consta fins i tot doncs, la construcció d'un petit quiosc en aquesta regió de Meroe amb un estil grecorromà tremendo, que és, evidentment, doncs, influenciat doncs, per aquest contacte que tenen amb aquests pobles poderosos de la Mediterrània. I de cop i volta, en el 350, ja de la nostra era, el regne de Meroe, amb tota la seva cultura i tradició, desapareix. I desapareix perquè quedarà engolida per un altre regne més poderós.
El d'Axum.
Que és el regne axumita.
Que hem visitat.
Aquell emperador Ezana. Aquell que es va convertir al cristianisme, doncs, evidentment, doncs, el regne meroític quedarà totalment incorporat a aquest nou territori, aquest imperi axumita. Vam comentar en el seu dia que l'axumita no és un regne, és un imperi, perquè no para d'expandir-se territorialment, i toparan amb aquest emperador Ezana, i, evidentment, doncs, la seva història ja desapareixerà.
El crema, el destrueix, sí. El fa molt bé.
Ens consta per les excavacions que estan sent dutes a termes a la ciutat de Meroe, que, d'altra banda, val a dir, que igual han fet un 5, un 10%, només excavacions, com sempre, doncs és un...
I han reconstruït alguna piràmide, no?
Les piràmides n'hi han de reconstruïdes, cosa que jo trobo fabulós, perquè a més es pot veure molt bé la reconstrucció. O sigui, tu ho veus, dius, ui, aquesta com és que té aquestes parets que sembla que sigui ciment pintat? I dius, que estan recent fetes, molt bé. Però sí que ens pot ajudar a entendre i a visualitzar com deurien ser en el seu dia. Pel que fa a les capelles, també sabem que estaven totes elles policromades, però, evidentment, la policromia, doncs, amb aquell sol i les mans, doncs, ja no queda... S'ho ha menjat tot, però és fàcil, ens ho podem imaginar molt fàcilment. I el que seria la ciutat, aquí sí que, doncs, encara hi ha molta tasca, una tasca ingent per fer, però ens consta, doncs, que, com comentàvem, no, que en el seu dia va ser una ciutat molt important i que, malgrat costi creure que en un lloc, no, al costat del Nil, a prop d'aquesta sisena catarata, hi ha uns 200 quilòmetres al nord de Khartoum, doncs, hagués hagut en el seu dia una ciutat amb conreus fèrtils, perquè bé que els tenien, i una cort, evidentment, molt influenciada per el que va ser en el seu dia el regne egipci.
Perquè, de fet, Meroe va ser una de les capitals del regne de Kuix.
Exacte. És a dir, quan nosaltres parlem del regne de Kuix, o la història del regne de Kuix, la dividim tradicionalment en el període napatenc, que és anterior, i el període de Meroe, que seria aquest final. I simplement canviem d'un període a l'altre quan veiem que hi ha un trasllat de capital. La capital de Napata es trobaria entre la tercera i la quarta catarata, i quan traslladaran aquesta capital a Meroe, més cap al sur, és a dir, entre la cinquena i la sisena catarata, doncs, evidentment, també la necròpolis serà traslladada, i per això dividim, però insisteixo a dir que aquesta divisió, de fet, s'ha fet actualment. És una divisió que s'ha fet als estudiosos al segle XIX, segle XX, i és una convenció simplement per dir, vera, per poder aprofundir bé amb el tema, doncs separem-ho amb aquests dos grans períodes, simplement a partir de la suposició del trasllat d'aquests cementiris reials amb la seva ciutat.
Però nosaltres, quan anem seguint el curs del Nil, primer ens hem topat amb Meroe,
sí, fabulosa.
I ara fem uns quilòmetres més, ens toparem amb Napata.
Pugem cap amunt, cap a Napata.
Fins al regne de Napata. Oh. Però això serà la segona etapa.
Fantàstic.
Irene, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Fins aviat.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
El taxi m'abandona en un mar de ciment sense vida. Entro a l'hotel, un 4 estrelles que fa patxoca, i vaig reservar per 4 calés, per la cosa de la Covid, esclar. A la recepció no hi ha ni una ànima, però sí un número de telèfon. Truco i un minut després sorgeix una noia, una immigrant birmana que pràcticament no sap res sobre res del que pregunto, però que em trasllada correctament a una habitació moderna i ben dissenyada. A pregunta meva, aclareix que l'hotel disposa de més d'un centenar d'habitacions, però que només n'hi ha dues d'ocupades, la meva i una altra. Soc a Patong, a l'occident de l'illa de Phuket, a l'inici d'una ruta pel sud de Tailàndia fugint de la insalubre pol·lució de Chiang Mai, ciutat que, en temporada seca, arriba a situar-se entre les més pol·lucionades del món. Encara que gosi de creure, sí. sovint més que Beijing, més que Calcuta. Fa un parell d'hores que hi ha aterrat a l'aeroport, situat al nord de l'illa, a 40 quilòmetres de distància, i ara em disposo a començar l'exploració. Quan surto, ja és fosc. Travesso l'avinguda deserta i em fico per un carrer també desert en direcció a la platja. Allà hi trobo, per fi, un esclat de vida, una colla de dones que practica aeròbic al ritme d'una música vigorosa. En una taula de pedra, un grup d'empleats municipals abillats amb armilles de color carbassa es cruspeixen tranquil·lament el sopar allotjat en envasos de plàstic. Take away. La sorra i l'aigua s'ofereixen meravellosos, intemporals. Són un autèntic bàlsam contra el depriment conglomerat de restaurants i hotels construïts per la festa i ara tancats i derrotats. De tornada a l'hotel, enfilo pel carrer Bangla, cèlebre per la vida nocturna i més explícitament pels bars de Gogós i d'Alterna, un dels tres focus de turisme sexual del país, juntament amb Bangkok i Pattaya. El carrer s'ofereix tristíssim, moribund. Entre la foscor, distingeixo un únic bar de Gogós obert, decorat amb temàtica xinesa vermella i anomenat Suzy Wong, amb un home i una noia a la porta que suposadament han d'animar els passants a entrar, però que ells mateixos estan profundament desanimats. No gaire lluny, hi descobreixo una parada de kebab amb dos personatges tan tristos com els recepcionistes del Suzy Wong, i successivament alguns altres bars i restaurants igualment desesperats. D'entre els bars, el més animat està ocupat per una colla d'occidentals bevedors de cervesa, amb les samarretes gastades i pantalons curts i aire de resident supervivent. Com que no he sopat, em fico en un restaurant qualsevol on m'empasso un arròs fregit amb gambes sense pena ni glòria. L'endemà, a les 9 del matí, baixo a la recepció amb la maleta feta. A quarts de 8 he sortit a fer un tomb i la feina ha estat meva per trobar un lloc mínimament acollidor per esmorzar. Està clar que a Patong no hi ha res a pelar. Tinc una segona nit reservada i pagada a l'hotel, però he decidit perdre-la i enfilar directament cap a Phuket Town, la capital de l'illa, on espero trobar més vida. La propietària de l'hotel, a més, s'ha ofert amablement a transportar-m'hi, atès que ha d'anar a la ciutat per negocis. Viatjarem en el seu mini, versió segle XXI, un cotxe de moda al país en aquests dies. De camí, la senyora m'explica orgullosament que ella i el seu marit posseixen 4 hotels, 2 de 5 estrelles i 2 de 4, a més d'altres negocis. Ara mateix, per exemple, en un terreny propietat seva a Phuket Town, estan construint-li un nucli comercial que inclourà un Starbucks, entre altres botigues. També m'aclareix que, si poden mantenir l'hotel de Patong obert, és perquè són gent local de l'illa i que la majoria d'establiments estan tancats perquè pertanyen a companyies estrangeres o radicades a Bangkok i no els surt a compte. La dona és ètnicament xinesa i transpira satisfacció en parlar de la seva fortuna. Quan em diposita al carrer principal del vell Phuket Town i jo faig un comentari cortès sobre el mini, aprofita per dir que li ha costat 4 milions i mig de bats. Una pasta, diu. Però és que els objectes d'importació, i ja se sap, aquí a Tailàndia estan taxadíssims. 4 milions i mig de bats, tradueixo ràpidament, equivalen a uns 125.000 euros. Déu-n'hi-do, 125.000 euros per un mini. A Espanya, el mateix model et surt per 25.000, 5 cops menys. En fi, són coses de l'estatus, cosa sagrada entre els extremorientals. Només posar el peu a Phuket Town, ja veig que res a veure amb Patong. Això és tot una altra cosa. Hi ha botigues, restaurants, vida humana. Així d'entrada sembla un lloc acollidor. Enfilo carrer avall en busca d'una guest house agradable i de preu raonable.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Retrats del món amb Cris Ubach, fotògrafa. La Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges,
s'ha passat gairebé dues dècades travessant planures, mars, cels i oceans, creuant fronteres a la recerca de persones extraordinàries. Les seves són històries reals, humanes, històries úniques. Són retrats del món.
Veig un senyor vestit d'uniforme, dempeus davant d'un far. Tant el senyor com el far estan ben tibats. Darrere hi ha una sèrie de casetes i, pel que sembla, crec que això deu ser casa seva.
Cris Lubach, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, Toni.
Viatgem fins a la fi del món.
No estan a la fi del món,
Ah, no?
Mira,
però
això és l'illa de Culatre.
Els fars et fan aquesta sensació,
sí.
No?
Els fars sempre estan als
finis
terra.
Sempre estan allà on s'acaba la terra i, ai, comporta aquesta sensació de final d'alguna cosa.
Sí, sempre estan en el final d'algun lloc, tens tota la raó. Sí,
això et deies, estàs amb el final del món avui.
Però geogràficament no estem tan lluny, Això és l'illa de Culatre, que saps on és?
L'illa de Culatre?
Illa de Culatre. No és molt coneguda i la gent no sap ben bé on és i la tenim molt a prop,
No estarà pas per les Pitiuses, això?
No. Això és a l'Algarve portuguès.
A l'Algarve portuguès, és a dir que estem a l'extrem de la península Ibèrica, a l'extrem sud-oest.
Sí. Això estaríem, mira, diré, on hi ha la Barbeta, la punta de la Barbeta, allò és el Cabo de San Vicente, val? Llavors, de la punta de la Barbeta venim cap al Mediterrani, aquella part més mediterrània.
La part del sud de Portugal.
Mateix, el sud de Portugal. Que pràcticament la costa fa una línia recta. Doncs allà hi ha el Parc Nacional de la Ria Formosa. I aquest Parc Nacional té 5 illes que fan de barrera amb el mar.
Llavors, sí, que s'ha format el mateix delta de...
Sí, sí, hi ha el Guadalquivir, sí. Llavors hi ha un altre riu, que ara no recordo el nom, doncs allà hi ha un sistema d'aiguamolls que han format 5 illes i una d'elles és la de Culatre. Les illes estan molt a prop. Entre les illes i el que és la terra hi ha tot el sistema aquest d'aiguamolls, hi ha sistemes dunars, hi ha petits llacs... És una zona molt bonica.
No sé, et poses les botes d'aigua i vas a peu a l'illa?
O... No, has d'anar amb vaixell. Tot i que baixi la marea...
Sí, va més enllà del genoll, l'aigua.
Sí. Hauries de nedar una estoneta i nedar molt,
Sí, sí.
No sé quina distància estan, però jo t'asseguro que no ho faria.
No.
Jo no.
Quin sistema vas optar, tu?
Jo hi vaig anar amb un taxi.
Amb un taxi?
Taxi aquàtic.
Ah.
Vaig anar amb un taxi aquàtic des d'Ollao. Hi ha un poble que es diu Ollao. També es pot anar des de Faro. Però jo hi vaig anar des d'Ollao amb un taxi i allà vaig arribar.
Però així és fàcil? No fa falta cap permís ni res?
No, hi pots anar. De fet, a l'estiu hi ha algun servei una mica més freqüent que t'hi porta, perquè allà hi ha unes platges increïbles a l'illa aquesta. Però si no, si vas fora de temporada, doncs hi ha taxis que van i venen bastant freqüent.
I en 10 minuts,
clar, sí.
Navegant i arribes.
20 minutets vam trigar.
I que és una illa allargada?
És una illa que fa com 6 quilòmetres de llarg i d'ample deu fer com un quilòmetre. És una illeta molt petita, que no té gairebé gens de vegetació, té molt poques arbres.
Que és desèrtica.
Arbres. No desèrtica, té vegetació dunar, saps? Té com...
Sí, de matolls.
Matolls baixos i alguns arbres.
Aquests de les pel·lícules de l'Oest, que quan bufa el vent van rodolant pels carrers.
Sí, a mi em va recordar molt a la Bretanya, perquè hi ha dos paisatges molt diferents, quan baixa la marea i quan puja. Quan puja la marea està tot rodejat, i quan baixa hi ha totes aquestes zones que queda com de fang, no? Que queda la sorra del descobert, i llavors allà hi ha molta gent que va a mariscar, i hi ha moltes granges d'ostres. I recordo una mica aquella zona de la Bretanya o de la costa de l'Atlàntic francès.
Et deixa la barca taxi i...
I llavors arribo allà i és un port de pescadors que jo vaig al·lucinar, perquè primer que arribes hi havia potser 20 pescadors i 20.000 gavines, a veure què queia, no? Hi havia moltíssimes gavines, com un núvol
de gavines.
Perquè clar, quan arriben els pescadors a port, que justament va ser el moment que jo vaig arribar també, les gavines estan com a boges, perquè els pescadors el que fan és netegen el peix allà mateix a la barca, llencen al mar el que no necessiten.
El que sobra, sí.
I llavors es posen allà a netejar les xarxes, a cosir-les, es seuen allà a la platja, es posen a cosir les xarxes. És una cosa que poc veiem aquí.
Això és a dir, que estàs envoltada de la cridòria de les gavines, dels xiscles.
Em va agradar molt la sensació aquesta d'arribar i dir, ostres, que només hi ha pescadors i estan fent la seva feina, estan aquí, rodejats amb els animals, i va ser molt interessant. De fet, aquesta gent, aquesta comunitat de pescadors, van arribar allà a finals del segle XIX, quan hi havia la pesca de la tonyina a tota la zona del sud. Bueno, saps, tota aquella zona del sud hi ha la pesca de la tonyina. Llavors, aquesta comunitat de pescadors ja s'hi van establir, en aquesta illa. Ells feien d'ajuda i també feien la pesca de la tonyina. Quan allò acaba, la pesca de la tonyina va arribar a la seva fi, llavors ells segueixen allà pescant i molts d'ells es van convertir a ser mariscadors. No?
Ja s'entén que hi hagi un far, doncs, per avisar els vaixells de pescadors d'on hi ha terra ferma.
Això mateix. I aquest senyor que dèiem a la foto és el Helder Mendoza, i aquest senyor és el farer, i passa una cosa curiosa a Portugal, que els farers segueixen vivint als fars, cosa que jo crec que aquí ja no passa.
Aquí molts els han automatitzat.
Són automàtics.
Els que continuen funcionant.
Sí, doncs allà hi ha 25 fars guardats a tot Portugal, i viuen a dins. Llavors aquell senyor ben bé castellà dia i nit.
I de tota la vida, a més a més.
Sí, aquest senyor era la tercera generació de farers. El seu avi ho havia estat, el seu pare ho havia estat i ell
ho era. És a dir, que no va per concurs públic ser farer?
No, en realitat són militars. Ells pertanyen a l'exèrcit de Portugal. Llavors ells estudien dintre del que és la Marina, fan com una mena, diguem-ne, d'oposicions per poder ser farer. Sí, fan uns estudis especials i un cop ets farer, a tu et destinen. Aquest senyor havia estat vivint al faró del Cap de Sant Vicente, que és aquest de la punta. Aquell sí que és un Finisterre total. Sí, sí. I ara feia com 4 anys que estava en aquest d'aquí. Llavors la seva família vivia a terra ferma, vivia, no sé si vivia allà o vivia...
Ah, és a dir, vivia sense la família.
Vivia sol. Llavors ell, quan lliurava, doncs anava a veure la família. La seva dona li va dir...
Què vols dir, que tanca el llum?
No, suposo que deuen tenir una persona que els hi ve fer...
Un substitut.
Sí, els deuen fer una suplència o...
Clar, perquè això no pot deixar de funcionar mai.
No. I, de fet, tenen un generador propi per si marxa la llum, perquè, clar, pensa que això és una illa que té molt poques instal·lacions.
Està clar.
És una illeta que... Pensa que els que s'han construït allà la casa se l'han fet ells. O sigui, s'han fet allà les cases, que hi ha tot un poblet...
Sí, ens les hem d'imaginar com cases...
Sí, cases d'una planta...
Sí.
No hi ha trànsit rodat, pensa que allà tot és sorra, el terra és sorrenc.
Per tant, vas a peu o...?
Vas a peu, a tot arreu.
O
la gent va en bicicleta...
Va en bicicleta, però amb sorra...
Ells es mouen amb les barques, lògicament.
Està clar.
Mira, una cosa molt curiosa. Van construir un heliport, perquè resulta que a la illa...
No tenia prou anar-hi en barca.
No, a la illa tenen un servei mèdic bàsic, no? Però clar, si tenen alguna emergència...
Bàsic, tal com...
Bàsic, sí, tenen un centre de salut.
Dispensari, sí.
Sí, però clar, si tenen una emergència, posem que tenen un atac de cor, alguna cosa així.
Clar, i de venir el taxi amb la barca.
Això mateix. Llavors, van demanant al govern, escolteu, necessitem aquí un heliport, perquè si hi ha una emergència que ens vingui buscant. I el govern tirava pilotes fora, i en una nit... Va aparèixer un heliport, el van construir ells.
Que això construeix el diable, de
sobte. El van construir ells sense demanar més permisos. Van dir, escolta, no ens feu cas? Molt bé. I de la nit al dia, en tota una nit, tots els pescadors, tota la gent de la comunitat, van construir un heliport. Encara funciona.
Només faltaven els helicòpters.
Sí, bueno, això ja és el servei mèdic que toqui, que els hi arribi. Però van construir-ho ells.
No,
sí,
curiós.
Sí. I res, llavors hi ha el far, clar, allà no hi ha ben bé res. La gent que ha d'estudiar, els nens i tot això, han d'anar al continent.
I vas parlar-hi amb el Helder
Mendoza?
Sí, home,
mare meva, em va ensenyar el far de dalt a baix.
Ah, sí?
Em va dir, mira, entrarem aquí dalt, que no es pot entrar, perquè aquí no s'hi pot entrar, però
aquí
jo t'hi entro.
Aquí dalt, que és on hi ha la llum.
On hi ha la Fresnel, la lent.
La lent, sí.
Vam pujar dalt voltes. De tot de la lent, me la va obrir, me va estar explicant tot el sistema.
Un munt d'escales, no? Per pujar
sí,
al far,
escalet,
perquè el far
primer
és...
escales. Primer totes les escales de cargol per arribar a dalt. I un cop arribes al que és el mirador de dalt de tot, que hi ha com una mena de balconada, des d'allà ja has de pujar per una escaleta d'aquestes molt
fuster,
estrateta.
Sí. Senyora Pinto.
Sí, molt estreta i molt així
i molt dreta.
I llavors pujar dalt de tot a la Fresnel, que no tens gairebé espai, perquè clar, allà hi ha la lent i poc més.
Clar.
I llavors em va estar explicant que ells tenen allà un generador propi per si se'n va la llum, no? I dic, i si falla el generador, què teniu? Diu, mira, tenim això. I em va ensenyar una llum d'aquestes de gas, d'aquestes llums, com una llum de carbur que era del segle XIX. Diu, encara fem servir això si fallés. Fem servir la llum de gas que es feia servir doncs, quan no hi havia electricitat.
I llavors ell què dorm de dia? Quan la lent no funciona? Quan el far
ell,
no funciona?
Ell de dia... O sigui,
perquè
tota,
de nit
la part
està
de
la guàrdia, suposo.
Sí, ell està vigilant, clar. Sí, sí. I viu allà tot el dia i està fent les tasques de pintar el
de
far...
De manteniment del far.
Sí, sí, obre i tanca, perquè allà hi ha un petit museu a dins que la gent entra i pot veure una mica l'explicació, i ell està al càrrec de tot això. Sí, sí. Molt interessant el tema dels farers. Jo no sabia que hi havia fars guardats encara a Portugal, i fixa't, n'hi ha 25.
Clar, i a més en aquest lloc, no?, on perviuen aquestes tradicions ancestrals dels pescadors. I...
Bueno, tenen camaleons en allà, que allò em vaig
això
quedar...
Això que es van agermanar amb Madagascar, o...?
Doncs resulta que els camaleons aquests van arribar a l'illa de Culatra. Quan van començar a venir els primers tonyinaires aquests que es van instal·lant aquí, els van portar del nord d'Àfrica.
Nord d'Àfrica?
Sí. Sí, sí, els van dur del nord d'Àfrica, llavors els haurien deixar com mascotes, els haurien deixar córrer per allà i aquells animals es van fer el clima
és
i tot.
És a dir, que són una de les bestioles que pots veure doncs, en aquest parc natural protegit que és l'illa.
Sí, sí, és curiós el dels camaleons perquè no t'ho esperes. Veus moltes aus limícoles, els ostrers aquests que van...
Els que van buscant per allà pel fang quan baixa
ja
la marea.
Sí, ja t'ho esperes, veus els flamencs, molt d'animal d'aquest d'aigua moll.
Però clar, camaleons?
Clar, els camaleons sí
però
que
m'han tirat. Però què vols dir, que els veies allà per el camí?
Els arbres.
Ah, els arbres?
Sí, sí. A més, són verds, allò, ben forts. Bueno, verds,
oh,
saps que canvien de color.
Si l'arbre és verd, clar.
Ah, mira, jo el que vaig veure era molt curiós perquè era verd intens com les fulles de l'arbre, però hi havia unes branquetes que li feien ombra al cos. Quan es va moure, li havien quedat les ratlles fosques, que era l'ombra.
De debò, li havien quedat les branques marcades, l'ombra de les branques.
Sí, sí, molt curiós. La veritat que l'Illa de Culatre és un lloc que us recomano molt perquè és molt autèntic, molt autèntic, i es menja molt bé. Pensa que, clar, allà arriba el peix...
Home, esclar, és peix fresc, no?
Hi ha 4 o 5 restaurantets petits locals que fan allà una cosa molt famosa del Garbi, que és la cataplana.
La cataplana?
La cataplana és un estri que recorda el tagín. Tu pensa que tot el sud de Portugal té molta influència del nord d'Àfrica?
Del nord d'Àfrica.
Per un motiu que va ser que els àrabs van estar molts anys, igual que van estar tota la península ibèrica.
Uns 800 anys, diuen.
Llavors, és un tipus de cuina que es fa dintre d'un recipient hermètic tancat. El tagín africà és de fang i el d'aquí és de coure, és de metall. Llavors, cuinen a dins el peix amb les patates o el que sigui. Fan un guisat que es diu cataplana. I, bueno, impressionant. Clar, acaba d'arribar el peix i te'l fan al moment.
Com te'n vas anar d'aquesta illa?
Doncs amb el taxi que vaig venir em va tornar
no,
a venir
allà,
a buscar.
Però vull dir, amb aquests plaers, no? Amb aquesta gastronomia...
Home, jo no sé si m'hi quedaria.
Amb els camaleons, no?
Sí, home,
no,
és bastant...
No, ganes de...
Per quedar-m'hi sempre, no. No m'hi quedaria sempre, però sí, per passar-hi una temporadeta.
Te la vas veure molt solitària, el dels Mendoza.
Escolta, jo crec que és un bon lloc per anar a escriure un llibre, Toni.
Ah, mira.
Però et dic una cosa, jo vaig anar, i allà fa bon temps, gairebé tot l'any, però m'imagino allà, quan ve una mala mar d'aquestes d'Atlàntica...
Una tempesta d'aquestes fosques.
Ha de ser complicadet, perquè l'illa pràcticament no té elevació. Dius, aquí ve i escombra,
sí,
eh?
Sí, sí, tenen una onada d'aquestes...
I
no?
El vent fortet, vull dir que...
Fa impressió.
Però és un lloc molt interessant, i veus els pescadors... A mi em va cridar molt l'atenció, no? Això, a davant de casa seva, doncs allà, asseguts a terra...
Cosint les xarxes.
Molt bonic, també els vaig fotografiar. Interessant.
Serà el retrat d'un altre dia, potser.
Sí, potser sí. El pescador aquell que estava davant de casa seva amb el cigarro penjant a la boca. Interessant.
El comissur dels llavis.
Doncs apagat. Recomano molt l'illa de Culatre. És molt interessant el lloc aquest.
A veure si ara hi farem turisme massiu.
No crec, perquè per dormir no hi ha gaire llocs, eh? Per dormir no hi ha gaire llocs. Ai, saps què hi ha? Hi ha una població que es diu Culatre, hi ha un altre assentament una mica més enllà de la illa que es diu Angares. I Angares el que hi ha és totes les runes d'un assentament de la Primera Guerra Mundial. Van muntar allà tot un complex militar molt gran que mai es va fer servir.
Però si venia l'enemic, home, esclar.
Mai es va fer servir. Clar, és una zona estratègica, en realitat.
Clar.
Està molt bé perquè està a l'entrada, diguem, del que és el Mediterrani.
Això un dia m'hauríem d'explicar, no? Perquè hi ha tantes zones estratègiques, no?
Sí.
Sempre qualsevol zona, des d'un punt de vista d'un altre, pot resultar estratègica.
Això és veritat, però en aquest cas pensa que allò és l'entrada del Mediterrani.
Sí, sí. No.
L'entrada abans de l'estret de Gibraltar. Llavors és un lloc interessant. Però allà es va quedar i allà està. Estan totes les runes d'aquest complex militar, allà s'han quedat els edificis, al mig de... A més, és molt, molt apocalíptic, perquè és tot aquesta sorra que et dic dunar, que, clar, amb els anys les dunes s'han mogut una mica.
Està clar, sí.
I estan allà aquelles instal·lacions...
Mig soterrades.
Doncs, i es diu Angares, el poble aquest.
Cris Ubach, sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu,
Toni.
Fins
aviat.
Adéu.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Final de viatge, doncs, a Illes, la de Culatre, a tocar de la costa de Portugal, i la de Phuket, a Tailàndia, en ple Mar d'Andaman. Si bé el periple d'avui també ha passat pel Sudan, en concret per un paisatge molt més àrid, les piràmides de Meroe, capital de l'antic regne de Kush. Manel Bernat, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Davoy, qui us parla, Toni Arbonès, agraïm que ens hagueu fet costat als viatgers de la Gran Anaconda. Tots plegats viatjant des del ventre canoa de la gran serp mítica. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.